Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Salut, senderistes, excursionistes i viatgers. Què tal, com esteu? És hora de fer noves sendes, tots plegats, calçant botes i dirigint-nos cap a algun dels punts cardinals. Ho podríem fer a l'aventura, però millor, si us sembla, us farem tres propostes, com en cada programa. Pareu orella, perquè les del programa d'avui són aquestes que presentem en el sumari. Primera destinació, al sud del Bages, Sant Vicenç de Castellet. Poble de traçat modern que va créixer gràcies al tèxtil i al ferrocarril, però que té més de 1.000 anys d'història i pedres amb molta solera. Avui ho descobrirem de la mà d'en Marc Rodríguez, tècnic de cultura de l'Ajuntament. Seguim entaforant-nos pels racons més amagats de les Guilleries. El Xavi Tió ens proposa caminar entre rieres, gorgs i paratges espectaculars al voltant d'Osor, un dels pobles més recòndits a la comarca de la Selva. I ara volem fins a Madagascar amb el David Marimon i l'Elisenda Puigdollers, de Viatjar pel Món. Temps per parlar de lèmurs i de baobabs, de nous parcs nacionals i de llocs autènticament encisadors. No us perdeu el tercer capítol dels nostres Quaderns del Viatger. Què us sembla la ruta d'avui? Us agrada? Voleu venir, doncs? Doncs vinga, que marxem. Sant Vicenç de Castellet és un poble travessat per grans vies de comunicació, carreteres com la C-55 d'Abrera a Manresa o l'autopista C-16 i també dues vies del tren, la dels ferrocarrils i la de la Renfe. Milers i milers de persones el travessen cada dia, però no hi fan parada. I així es perden els tresors d'aquest poble del Bages Sud. Avui, als Sendes, hi posem remei. Sant Vicenç de Castellet té un terme extens i allargassat d'est a oest, muntanyós als extrems i pla al centre. A llevant, la plàcida i tranquil·la Vall Honesta, porta d'entrada al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. A ponent, el Turó del Castellet, veïnats rurals i les anomenades muntanyes russes, pujols de margues blavoses que són restes visibles d'un antic fons marí. Entremig el poble, que ocupa la plana llaurada pel Llobregat, vigilat perpètuament per una imponent silueta, la llargassada cara nord de Montserrat i una mica de més a prop, també vigilada pel Turó del Castellet, el nostre primer punt a destacar. El Castellet és l'origen de la població. És un conjunt monumental amb diversos elements encaixats al capdamunt d'un turó punxegut. L'origen n'és un castell, evidenciat gràcies a excavacions recents. En Marc Rodríguez, tècnic de cultura de l'Ajuntament de Sant Vicenç, ens en fa 5 cèntims.
Un castell del segle X, segle XI, que és la part més al nord que ens trobem, on s'hi ha pogut identificar diferents sales, tres grans sales, més la sala capitular, més la sala principal, que és la que tenim en vistes de Sant Vicenç, i a la punta nord hi trobem els fonaments de l'antiga torre. Per això hem d'entendre que la torre que veiem sempre passant per la carretera, per la C-55, és una torre que és posterior, que no és l'originària de l'edat mitjana.
Les referències més antigues del conjunt es troben en una butlla papal de l'any 1001 que esmenta aquest castell. Al seu costat s'hi construeix una església romànica que, a partir del segle XIX, és ampliada perquè l'indret, com explica en Marc, va agafar una gran rellevància arran d'una aparició.
A mitjans del segle XVIII es va trobar la Verge, la llegenda diu que es va trobar a la cisterna, i a partir de llavors aquest turó, aquest monument, es va convertir en un punt molt important de peregrinació del Bages Sud. Hem de pensar que Castellet, tant gent de Castellvell com gent de Sant Vicenç com gent de Castellgalí, el van fer com un centre marià molt important, on s'hi feien moltes trobades, on hi venien moltes peregrinacions, era molt important. I per això, en aquells moments, el 1894, es decideix ampliar l'ermita cap a la banda de ponent.
I per completar la visita al Castellet, pugem a la Torre Medieval, una construcció posterior que data dels segles XIV i XV. Tota una delícia per les espectaculars vistes a banda i banda.
Estem a un magnífic balcó de la muntanya de Montserrat, aquest final del que era aquest antic mar, però el tenim davant. És la vista típica del nostre poble que podem veure des de qualsevol indret, que és la muntanya de Montserrat. Per una banda, llavors tenim el centre del poble, el nucli principal, que està travessat de punta a punta pel riu Llobregat, que ens divideix el poble, i a l'altra banda, la banda de Llevant, hi tenim tota la zona de Sant Llorenç, que era l'altra part final del Geoparc.
Doncs ens dirigim cap a aquesta banda de Sant Llorenç, cap a l'est del municipi, de nom Vall Honesta. Petita vall solitària, rural, de masies escampades prop de l'entrada a la zona de Sant Llorenç del Munt, que fins al segle XIX va constituir terme municipal propi. La seva gran joia és Sant Pere de Vall Honesta.
Podríem dir l'ermita més important que tenim a Sant Vicenç, que és una ermita del segle XI, una ermita amb un absis d'estil romànic llombard i un campanar d'espadanya únic a Catalunya. Una ermita del segle XI, que al segle XIII també va tenir diferents remodelacions, també amb les obertures, aquesta la tenim a migdia i havíem fet una a la banda de llevant, però una ermita molt important del romànic a la zona del Bages, on al seu voltant hi tenim encara l'antic cementiri, actualment ja no està en ús, però on hi ha el cementiri dels habitants de les cases d'aquí del nucli rural.
Sant Pere de Vall Honesta és a una mitja hora a peu del poble i, per tant, és lloc habitual de caminades pels santvicentins. Un indret idíl·lic i sol regnar el silenci, excepte els caps de setmana, i el dia 1 de maig, quan s'hi fa l'Aplec del Panellet, una festa que té orígens medievals i on l'Església donava un petit pa beneït a la gent més necessitada. El conjunt monumental s'ha arranjat amb l'esforç del centre excursionista de la població i el conformen, a més de l'església, l'antic cementiri i Cal Campaner, antic hostal de la zona. I és que estem parlant d'un punt de pas del camí ral de Terrassa a Manresa, com ho era l'altre indret que ens destaca en Marc, Sant Jaume de Vall Honesta.
A la carena superior hi tenim Sant Jaume de Vall Honesta, que és un dels grans hostals del camí ral de Terrassa a Manresa. Un camí ral molt important, on hi havia diferents hostals, com és el de la Barata, a la sortida de Terrassa. Llavors, passat el Coll de Gipó, que està aquí sobre el final del terme de Sant Vicenç de Castellet, per la banda de llevant, i trobem a la part de dalt de tot on hi ha Sant Jaume de Vall Honesta, un hostal que actualment es troba en runes, però un hostal molt, molt, molt gran, i on també hi tenim l'ermita de Sant Jaume de Vall Honesta.
I ara tornem al poble. Un poble de traçat modern i estructura de quadrícula. Va créixer a partir de la Revolució Industrial, amb l'arribada del ferrocarril l'any 1859. De l'antic patrimoni ferroviari cal destacar-ne un element.
Sant Vicenç té la giratòria més gran d'Espanya i que té tot el material intacte originari. Està tota l'esplanada de la Renfe. Sant Vicenç té un valor ferroviari molt important. Sant Vicenç va créixer gràcies al ferrocarril. Aquest ferrocarril va fer que tota la plana del poble, la plana central, s'hi fessin moltes edificacions, entre la giratòria, la casa del cap d'estació, diferents tallers, l'estació en si, molt important que van fer que Sant Vicenç tingués, des de 1917 que s'hi va construir el dipòsit ferroviari fins al 1970 que va estar en funcionament aquest dipòsit, on hi havia el canvi d'agulles i el canvi de màquines a la giratòria per anar direcció cap a Lleida, es va convertir en un punt estratègic totalment de les línies ferroviàries de Catalunya.
Tres grans empreses tèxtils al costat del Llobregat van marcar el ritme del dia a dia dels santvicentins i santvicentines. Un toc de sirena, audible a tot el poble, marcava l'inici i la fi dels torns de treball. Però també hi havia moments per distensió. Per exemple, amb el Ball de Gitanes, tradició més que centenària a Sant Vicenç, que va arribar-hi a principis del segle XX de la mà d'uns picapedrers de Caldes de Montbui. Un ball únic a la comarca del Bages, que ha arrelat a Sant Vicenç fins al punt que cada any el dansen més de 350 persones a la plaça de l'Ajuntament. Del nucli de Sant Vicenç de Castellet se'n pot destacar també el pont de ferro sobre el Llobregat i diversos llocs d'interès que s'inclouen a la ruta d'art, pedra i patrimoni.
Una ruta que amb una matinal d'un parell d'hores recorres tot el poble, des de l'inici de la plaça Generalitat, on hi ha la fàbrica de Cal Soler, i pots recórrer tots aquests 12 punts i visitar diferents llocs emblemàtics, on hi ha, per exemple, un monument al Claver, que és l'únic monument de cos sencer del Claver, un monument amb 100 anys d'història, que està fet en pedra arenisca Sant Vicenç.
I ja que ho acaba d'esmentar el Marc Rodríguez, no podíem deixar Sant Vicenç de Castellet sense parlar de la seva pedra emblemàtica, extreta de les seves entranyes i que pavimenta molts indrets del nostre país i, de fet, d'arreu del món. Estem parlant de la pedra Sant Vicenç, una pedra grisa, calcària, polida o buixardada que ha donat nom a Sant Vicenç de Castellet. Un poble que, com heu pogut veure, és de pedra, de cotó i de vapor.
Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
Què us sembla? Anem a caminar una miqueta, anem a voltar pel territori. Doncs el Xavi Tió ja és a punt, disposat i predisposat. Xavi, com estem? Què tal?
Ah, Maria, Déu us guard.
A portar-nos per aquests mons de Déu desconeguts, feréstecs, salvatges, amb poc freqüentats, amb poca gent, que són els ingredients bàsics d'aquesta secció, una mica, eh?
Ah, això mateix. I salvàtics, avui mai més ben dit.
Sí.
Perquè hi ha una zona una mica desconeguda de l'interior de Catalunya que dona molt de joc quan a propostes d'excursions i que és força atractiva paisatgísticament.
I solitària.
Sí, força. A vegades ens recorda el Montseny perquè el té tocar en quant a materials, en quant a vegetació.
No deixa de ser serralada transversal.
Això mateix. I a vegades se'ns remet als barrancs de Còrsega o a la selva tropical de Sud-amèrica. Us proposo continuar descobrint, com la setmana passada, racons de les Guilleries, aquesta zona a cavall del Montseny i del Coll Sa Cabra. I si la setmana passada parlàvem de Vilanova de Sau, avui en concret ens n'anirem cap al nord de Sant Hilari Sacalm per descobrir una riera amb múltiples salts i gorgs, alguns d'espectaculars, i fer una ruta lineal en un espai natural bastant verge com és la Riera d'Osor, bastant encaixonada en una vall estreta i d'orografia abrupta. Seguirem el camí dels Carboners, que ens durà quasi sempre per dins d'un espès alzinar. Passarem blocs de pedra gegantins, salts, gorgs, miradors, fonts, carboneres, cabanes de pedra, tot alternat amb algun petit tram de riera en aquesta salvatana per la comarca i salvàtica excursió no recomanable, això sí, després d'un dia de pluja o d'una època plujosa.
Mare meva, quants ingredients que té aquesta excursió. Vinga, va, posem-nos-hi de seguida. Per on comencem, Xavi?
Doncs, aviam, hem d'anar a començar al quilòmetre 18 de la carretera de Sant Hilari Sacalm a Osor. Com que és una ruta lineal, abans haurem hagut d'anar a deixar un segon cotxe a Osor, al poble, que és on acabarem la ruta. I en aquest quilòmetre 18 que dèiem, arrenca una pista que uns 200 metres ens du a un pont que traspassa la riera d'Osor i just a l'altre cantó hi ha un aparcament d'on arrenca, ja indicat, el camí dels Carboners. Seguim senyals blaus que ens acompanyaran tota l'estona per entre una bosquina d'alzinar amb arbós, avellaners, castanyers, bedolls i alguns pins amb sotabosc de bruc alternat amb boixos secs, també acompanyat amb galzeran. Anirem fent constantment pujades i baixades per salvar trams que no poden seguir ran d'aigua i traspassant quatre vegades la riera. El primer punt interessant el tenim al poc de caminar, la primera vegada que el camí ens baixa a l'aigua, on trobem un enorme bloc granític després de la falda de la muntanya. És la roca foradada que, entre dos dels punts de suport, deixa un espai obert al centre formant un forat per on es pot passar. Al costat hi tenim una cova o un abric que havia estat un jaciment prehistòric del 2000 abans de Crist i d'on arrenca un caminet que en pujada forta ens porta fins al salt gran de la Mas Claver, un magnífic salt allargassat d'uns 30 metres en un parell de trams, encaixonat en un racó del torrent del Mas Claver, un veritable espectacle. Tornem a baixar a la riera i ara, aigües avall, passem per un parell de miradors sobre les raconades de la vall i la boscúria de tot l'entorn. Continuem el sender pel mig del bosc, fins al bonic salt i gorg de la plana, oberts directament sobre la roca nua. Alguns trams planers vora l'aigua s'alternen amb trossos que ens fan enfilar per superar punts completament engorjats de la riera. El camí després se'ns condueix a traspassar dues vegades la riera, passar per la gorga d'en Primo i per successives carboneres, fins a trobar-nos una petita cabana circular de pedra dels antics carboners. Creuem llavors una tercera vegada la riera i pugem a tocar de la carretera. A partir d'aquí el camí traspassa per darrera vegada la riera, passa pel gorg Terrats, per un forn de calç una mica més endavant, i arriba al gorg més descomunal, perquè aquesta és ben bé la paraula, de tota la ruta, és el gorg de l'Olla, talment com el seu nom m'indica, una grandiosa olla completament excavada a la roca, enfonsada, tota fosca, encaixonada entre parets, al costat d'una mastodòntica proa rocallosa de la riera, després d'un salt d'aigua també acanalat, un racó meravellós per contemplar una bona estona. Després, un tram de camí ja una miqueta urbanitzat ens mena a passar per una font, a sortir a una pista que seguim a l'esquerra i que ens porta a una altra font, és la Font del Senglar, Poc més endavant passem pel pont del Puntarró i ja arribem, seguint aquesta pista planera, a la carretera del Santuari de la Mare de Déu del Coll, que ja ens deixa a l'entrada d'Osor. Hem anat seguint també els senyals del GR3 i de la ruta dels afluents del Ter, que ens traspassen ara ja per davant del cementiri d'Osor, pel cap del Pont Vell, ben bé dintre del centre del poble, un pont romànic, i riu avall una miqueta més fins al pàrquing on hem deixat el segon cotxe de l'excursió d'avui. No ens podem perdre, perquè s'ho val, fer una volta per tot el poble, perquè és realment preciós.
Vejam, anem a fer la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
Doncs 12 quilometrets.
Desnivell?
Com que és lineal, tenim 300 metres de desnivell positiu i 600 metres de desnivell negatiu.
Temps.
Anem seguint aigua savall. Jo hi posaria unes 6 horetes, contemplant tots els gorgs i saltants.
Dificultat?
Aviam, sense ser difícil, tampoc no m'atreviria a catalogar-la de fàcil, potser li posaria un 2, 2.5 sobre 5.
Hi ha terreny botorut, bàsicament.
Sí,
eh?
És anar pujant i baixant, i es fa una mica complicadet, diguem-ne.
Molt bé, doncs on ens podem basar? Fonts.
I tenim senyalitzada en pintura tota la ruta i a Wikiloc la podem trobar a diversos usuaris. Un d'ells és en Jeff Bosch, que és el que nosaltres vam seguir per fer la ruta, la proposta d'avui.
Molt bé, l'apuntem a la llista. Gràcies, Xavi, fins al proper programa.
A reveure.
Sendes. Jo em dic Elisabet Puigdollers, formo part de Viatjar pel Món. És un blog de viatges que sempre s'expressa en català i també estem a les xarxes socials, a les principals, Facebook, Twitter, Instagram.
Jo sóc el David Marimon, tot i que la meva professió és arquitecte tècnic, la meva gran passió són els viatges i juntament amb l'Elisabet escrivim al blog viatjapelmón.cat i estem aquí avui per parlar-vos del nostre viatge a l'illa més gran d'Àfrica, Madagascar.
Seguim endavant amb el viatge a Madagascar. Tercer episodi. Ara sí, toca una immersió en els elements més icònics del país, en fauna i flora, és a dir, els lèmurs i els baobab, respectivament. En els propers minuts ens inserim en diversos espais naturals i reserves. Renomafana, Anja, Isaló i fins les platges de Manguili, un petit paradís marítim. Senyores, senyors, pareu orella amb tot el que ens expliquen des del blog Viatjar pel Món sobre Madagascar.
El Parc Nacional de Renomafana, un parc patrimoni mundial de la humanitat, i té unes zones de vegetació antiga, un tipus de bosc primari molt ben conservat. Vas acompanyat de guia i sempre organitzen grups petitons, 6 persones, 7 persones, potser fins a 10. Un guia que et va conduint, no cal tampoc molta senyalització i clar, hi pots optar, diguem, per allunyar-te més i veus més vegetació com més animals, o fer així recorreguts una mica més curtets en funció del temps del que disposis.
En realitat, el dels parcs nacionals ho tenen molt ben muntat, perquè tu estàs obligat a pagar una entrada al parc, això és normal, però també hi ha el del guia obligatori. O sigui, tu necessites sempre fer la visita amb un guia obligatori. Llavors, quan vas a comprar l'entrada, no la compres tu, sinó que el guia et diu, dona'm els diners, i és ell qui compra l'entrada i qui diu, jo seré el guia d'aquesta gent, perquè si no, no pots tu comprar l'entrada. Et diuen, tu què prefereixes més, veure flora tal no sé què o animals d'aquest tipus o de l'altre? Doncs mira, hi ha una ruta de 2 hores o n'hi ha una de 5 hores i tu esculls una mica i també pagues en funció de quina de les rutes fas, no? I això ho tenen molt, molt, molt ben muntat, a tota la illa és així. Sortint de Renomafana, vam anar cap a Embalabao. Embalabao en si és un poble que no té gaire interès, però només a 12 quilòmetres hi ha una reserva molt interessant, que és la reserva d'Anja. S'hi pot arribar amb qualsevol taxi brus que vagi en direcció sud. O sigui, no cal que us poseu a buscar un taxi brus que vagi cap allà, simplement que vagi en direcció sud i l'agafeu i quan arribeu a la reserva li dieu, em baixo aquí. Aquesta petita reserva és propietat de la comunitat local i va sorgir per la iniciativa d'un líder, Anja, que va convèncer els seus veïns dels beneficis que els podia portar a conservar el territori i obrir-lo al turisme. Aquest fet va frenar la desforestació de la zona i va fer que els lèmurs retornessin perquè, degut a la desforestació, havien marxat. I bueno, a dia d'avui aquesta comunitat viu dels ingressos que genera la reserva i allà s'hi poden fer diferents circuits. També el guia és obligatori i pagaràs un preu depenent del circuit que vulguis fer i del grup de persones que aneu, sigui més o menys nombrós.
El Parc Nacional d'Isalo també és un dels que està molt ben considerat. La població que hi ha més a prop és la ciutat de Ranoira, i realment potser és de les ciutats que estan més preparades pel turisme. Hi ha restaurants, hi ha hotels, i també és on contractarem el guia i el transport per arribar en el parc i ja marxar havent pagat l'entrada.
Sortint d'Isalo, llavors ens dirigim cap a més al sud, cap a la costa sud-oest. Allà estan les platges de Manguili. És la costa sud-occidental de l'illa, i això és un petit paradís. Aquí, bé, és una meravella. La platja està farcida d'hotels amb bungalows, o sigui, no són edificis grans, sinó que tots són petits bungalows, a uns preus molt raonables per lo que seria l'estàndard europeu. I bueno, aquí, a banda de gaudir de la tranquil·litat que et dona aquest lloc, es poden fer diferents activitats.
Doncs res més per avui, hem de marxar. Seguiu connectats amb els Sendes quan vulgueu i torneu a escoltar els capítols des del vostre dispositiu preferit a través del web de la xarxa de comunicació local a lacarta.cat/sendes-radio. Ens acomiadem de tots vosaltres, l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us ha parlat des de l'edició i presentació, en Jaume Monés. Ens tornem a trobar ben aviat. Gràcies per escoltar-nos i aneu on aneu, que tingueu sempre una molt bona ruta.